Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. L'ús dels telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una nova normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Els instituts a l'etapa d'ESO tampoc se'n podrà fer ús, però estarà en mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius a moments determinats. El doctor en neurociència santcugatenc Diego Redolar ha passat pel Faves Comptades per parlar de la nova normativa i explicar quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants. Podeu seguir veure l'entrevista completa a www.cugat.cat. I el vehicle privat continua duplicant en nombre de desplaçaments el transport públic a l'àrea de Barcelona. Segons dades de les enquestes de mobilitat en dia feiner de l'ATM i Institut Metròpoli entre el 2004 i el 2023 analitzades per l'ACN, fa com a mínim dues dècades que per cada trajecte metro, tren o bus se'n fan dos en cotxe o moto. El transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments en Barcelona com a origen o destí, però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'àrea metropolitana amb 1,1 milions de trajectes diaris en cotxes i similars, per 456.800 en bus o tren. El sector es debat entre fer polítiques valentes per impulsar la mobilitat sostenible i defensar la llibertat d'anar en cotxe. I els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest dimarts un dispositiu a Barcelona i la seva àrea metropolitana per detenir els responsables de la mort violenta d'un home al 2023. Segons ha informat la policia, el cadàver es va localitzar mesos després gràcies a la investigació feta per la Unitat Central de Persones Desaparegudes. Els autors van ser també identificats i s'emmarquen en contextos delinqüencials relacionats amb els delictes contra la salut pública. Segons ha pogut saber l'ACN, la desaparició va tenir lloc al maig del 2023 i el cadàver es va trobar aquest agost al barri de les Planes de Sant Cugat. En l'operatiu hi participaven 75 efectius de diverses unitats i un dels domicilis on han entrat es troba a l'Avinguda de Tots Sants del barri de les Planes, però dins del terme municipal de Barcelona. També hi ha registres a Barcelona, Sant Celoni i Aiguafreda. Més informació, www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Pablo Palenzuela, el control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 18 de setembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana i ho farem al consultori del Faves Comptades. Avui, com eliminem els polls? I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Anna González. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Cuca Fernández ens il·lustrarà sobre el que significa ser emprenedor. I afegirem una mica de patrimoni amb una entrevista a la directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat. I per acabar, rebrem alguns consells pràctics per als esmorzars i berenars dels nostres petits. I ho farem de la mà de la nutricionista Cristina García. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. We'll be right back. Benvingudes i benvinguts al consultori, l'espai on tu ens exposes els teus dubtes i nosaltres hi busquem la resposta. Engeguem aquesta secció amb un clàssic de la tornada a l'escola. Aquesta és la consulta que ens envia la Sílvia.
Hola, jo sóc la Sílvia i a mi m'agradaria compartir amb vosaltres que aquest estiu, tot i no tenir escola, una de les meves filles ha seguit tenint polls i, de fet, hem estat fent el tractament cada dues setmanes perquè no ens els traiem de sobre. Llavors, ara que sí que oficialment comença l'escola, m'agradaria saber quin és el millor mètode preventiu perquè no agafin polls i, en cas que l'agafin, de quina manera podem acabar definitivament amb el brot. Gràcies.
Per respondre a la Sílvia i a totes les persones que hagin viscut o que puguin viure una situació similar, ens acompanya la Marta Lorenzo Macià, propietària de Simpiojos, un centre ubicat aquí a la ciutat de Sant Cugat. Marta, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, bon dia.
Farem servir per posar llum a la foscor aquestes preguntes que ens feia la Sílvia. La missió d'avui és fàcil, és resoldre totes aquestes qüestions relacionades amb la prevenció i amb l'extermini dels polls i les llèmenes, no ens les deixem. Comencem pel més bàsic. Què són els polls i com es transmeten?
Hola, bon dia. Doncs mira, els polls són un paràsit i es transmeten per contacte, tant per contacte físic o per via estris, materials...
Com les gomes de cabells...
Jaquetes, pintes...
Tot allò que ens toqui el cabell.
Exacte, tot allò que podem compartir.
I quins són els símptomes més comuns de la infestació de polls? Com podem detectar que potser tenim polls?
Els més comuns de sempre ha sigut el picor. El picor i després també hi ha casos que els hi surt com una erupció, el que és a la nuca, a la pell, i després també hi ha casos que són asimptomàtics. Llavors, en aquests casos sí que se n'adonen quan ja estan plenes de llèmenes.
Quan potser ja és un xic massa tard, no?
Exacte. Quan ja
per què produeix la picor al poll?
Bueno, perquè ells, al alimentar-se de sang, la seva saliva és com corrosiva,
com urticant.
Exacte, deixa com una... s'agrega una saliva que deixa un picor. A part, també la ferideta que deixa, el cuir cabellut és molt delicat i pot causar picor.
Ja tenim aquests símptomes que acostumen a ser el picor en la majoria dels casos, o aquest eczema que ens comentes. Com podem confirmar que sí que tenim polls? Com ho identifiquem?
Bueno, jo el que recomano és sempre passar la llemenera amb molt de compte, perquè, clar, també te'l pots tirar a sobre a l'hora de fer la revisió al teu fill o la teva filla, i llavors, bueno, amb una bona liendrera i un paper blanc al costat ja pots veure si surt alguna coseta o no. Llavors, a partir de llavors, atacar i amb un bon producte i constància.
Ens expliques de la llemenera amb el paper blanc per detectar el poll. També podem saber en quin punt està aquesta infestació, depèn de la mida d'aquest poll o no?
Bueno, aviam, normalment sempre si hi ha polls trauràs algun adult, perquè l'adult ja és el que t'està posant els ous, però pot ser, a partir d'aquí pot ser que hi hagi diversos de diferents tamanys, perquè ja han nascut, depenent sí que es pot detectar més o menys el temps segons les llèmenes que traiem.
O sigui que seria més el nombre de llèmenes que dels exemplars de polls.
Exacte.
I ara anem a veure si podem respondre a la pregunta concreta que ens feia la Sílvia. Quines són les millors maneres per prevenir l'aparició dels polls en els infants que van a l'escola?
Doncs mira, sobretot anar a l'escola o quan queden amb amigues, el que sigui, o van al parc, cabells recollits, sempre. Cabells superben recollits. I un cop a la setmana fer com una revisió a casa, express, encara que sigui, però amb una bona llemenera, i revisar a veure si surt alguna cosa o no. Després també, bueno, si veus que la nena el rasca, el que sigui, doncs llavors ja...
Això ja és una red flag, diguéssim.
Això mateix, ja t'anuncia d'algú, però sí, bàsicament el cabell recollit sobretot, i un bon preventiu.
Si hem tingut mala sort, per dir-ho d'alguna manera, i quan passem aquesta llemenera, fem aquesta revisió, detectem polls, ara què?
Primer és, bueno, conèixer algun producte, algun tractament o, bueno, atacar ràpidament el que és el poll, que en aquell moment està viu, perquè ja que la llèmena és impossible matar-la, s'haurà de treure, però primer haurem de matar el poll. I després també, un cop això és netejat, tot el que són llençols, tovalloles, pintes, tot això, deixar-ho en quarantena o netejar-ho a 40 graus, però sobretot, clar, perquè pensa que el poll pot viure dos dies fora del cap. Llavors aquells dos dies aniran buscant un altre cop de sobreviure i anirà un altre cop cap a tu.
Per eliminar-ho, ens deies netejar la roba a 40 graus o més, suposo.
Correcte. O posar-la en quarantena. Què vol dir posar-la en quarantena?
Vull dir, el que són els llençols, roba, tovalloles, sí que ho pots posar a la rentadora a 40 graus, un programa llarg, no el típic d'esport, i tot el que no sapíem què fer, jo sempre dic a posar-ho en quarantena, com són raspalls, gorros, cascos de bici, tot això que no sabem com fer-ho, com rentar-ho, peluches...
El sofà?
Ho deixem... Clar, al sofà podem posar un llençol durant un parell de dies ben agafadet per sobre, més que res perquè aquells, la quarantena són dos dies, deixar els peluches en una bossa un parell de dies, més que res perquè el poll, a la que estigui dos dies fora del cap sense alimentar-se, es morirà. Llavors, és una manera d'assegurar-nos que estem...
controlant.
Tot, això mateix.
Durant de quant de temps hem d'estar pendents i vigilar un cop hem aplicat aquest tractament si tenim polls o llèmenes?
Constantment, cada dia hem d'estar a sobre i no baixar la guàrdia, perquè al final els polls, ells posen ous cada dia i tu no saps quina llèmena li tocarà néixer avui. O sigui, com que mínimament posen entre 10 i 30, cada dia t'estaran naixent 30 polls com a màxim cada dia. O sigui, està molt pendent.
I quins tractaments podem fer un cop hem detectat que tenim aquests polls? Com actuem?
Bueno, jo, clar, jo el que recomano és que vinguin a veure'ns, ja que nosaltres ho fem, porto 15 anys en aquest sector, i tenint aquí aquest centre, i ho fem tot manual, que jo no tampoc puc... a casa és molt difícil treure 100% totes les llèmenes.
Posar-se a mans d'un professional seria
exacte,
la teva recomanació.
Clar, correcte, sí, perquè pots anar fent productes cada setmana, però al final la gent es troba que no acaba amb el problema perquè les llèmenes no s'acaben d'erradicar, o sigui, és impossible matar-les.
Per tant, el truc seria eliminar totes i cadascuna d'aquestes llèmenes, no?
En si, el que és el poll és fàcil de matar, en teoria, però el que és difícil és la llèmena, llavors, clar, és complicadet.
I vosaltres hi esteu acostumades perquè sou professionals.
Correcte.
Hi ha remeis casolans per evitar aquests paràsits o són mites?
Són mites, totalment.
Ni vinagre...
Ni vinagre, ni res. Ja s'han fet resistents a tot.
Com podem evitar, un cop que tenim polls, que s'extinguin a tota la família?
Bueno, més que evitar, és el que he comentat abans, anteriorment, del tema dels llençols, tenir la casa ben desinfectada, per assegurar-nos que ningú poll vulgui sobreviure i se'n vagi al cap de la mare, perquè, clar, el paràsit buscarà sobreviure. I després, bueno, fer com un control familiar. O sigui, un nucli familiar s'hauria de revisar, amb la manera, o bueno, fer-se també algun tipus de tractament, perquè si queda un cabo suelto, diguéssim, pot tornar...
A començar.
A començar, exacte, i no acabem mai.
Anem a l'última part d'aquesta entrevista, Marta, anem a fer el veritat o mentida, amb frases o preguntes que la gent fa sobre els polls per saber si és veritat o si és mentida. És veritat que els polls prefereixen els cabells nets?
Mentida.
Els polls són més actius a la nit?
Sí, veritat.
A veure, la següent afirmació és veritat o mentida? Els cabells foscos atreuen més els polls que els rossos?
Mentida.
Els cabells tenyits no tenen polls?
Mentida.
Els polls només s'encomanen en contacte directe de cap per cap o per compartir objectes personals, com les diademes, els clips o les pintes?
Veritat.
Els cabells fins i prims no s'hi enganxen mai als polls?
Totalment mentida.
Els nens agafen els polls sempre a les piscines?
Entre altres llocs, però a les piscines també.
I per acabar, els polls es reprodueixen ràpidament. Cada femella pot posar entre 10 i 30 ous al dia.
Veritat.
Doncs ara ja tenim resolts els dubtes de la Sílvia i de la resta d'oients que de ben segur que agrairan aquests consells. Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest espai i resoldre els dubtes a la consulta del Faves Comptades.
A vosaltres, moltes gràcies.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte es queda sense resposta.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar... Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I ara és el moment de la tertúlia política de Cugat Mèdia.
La tertúlia amb Anna González.
Arrenquem una nova temporada de tertúlies amb una antiga reivindicació que torna a estar sobre la taula. Una reivindicació que m'atreviria a dir estava present al programa electoral de tots els partits polítics que van concórrer a les eleccions municipals de Sant Cugat. Parlem de la segona residència pública per a la gent gran. La Junta de Govern Local ja ha aprovat la cessió a la Generalitat dels terrenys de Volpelleres, on s'ha de construir una residència. D'aquesta manera ho anunciava l'alcalde Josep Maria Vallès.
Sant Cugat tindrà una segona residència pública per atendre les necessitats de la gent gran. Pràcticament un 15% de la població santcugatenca és major de 65 anys i cal fer front a la llarga llista d'espera per accedir a aquest servei.
Però és aquesta la segona residència pública que demana Sant Cugat des de fa tants anys? Sabem que tindrà capacitat per a 120 usuaris i comptarà amb un centre de dia per uns 30 més, però es concertarà una empresa. Tal com es planteja, dona resposta a la necessitat de Sant Cugat d'una segona residència pública per a la gent gran? Avui responen i debaten aquesta pregunta Francesc Duc, d'Esquerra Republicana, José Gallardo, del PSC, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Marco Simarro, de la CUP, Marcos Rodríguez, de Vox, i Ramon Gutiérrez, d'En Comú Podem. Disculpem la presència dels representants de Junts, que han comunicat que no podien venir, així que la resta, benvinguts tots. Com sempre, els hi demano un primer posicionament, que comencem amb el Francesc Duc, d'Esquerra Republicana.
Molt bé, molt bon dia a tothom. Des d'Esquerra Republicana, doncs, el que hem de dir és que estem contents de que s'impulsi aquesta residència per fi a Sant Cugat, després dels anteriors 4 anys, que amb els companys de la CUP doncs, precisament vam intentar que fos subvencionada i construïda per part de la Generalitat, que és l'organisme competent, i no es va aconseguir perquè la Generalitat, com ja hem explicat algunes vegades, doncs, no fa residències públiques. Val? El que màxim que fa són concertar places. Llavors, a partir d'aquí, doncs, el que sí que hem fet és un gir, un impuls, per tal de que sigui doncs, la residència més pública possible. I això bueno, ja ho hem explicat. La idea és fer una concessió amb una entitat sense ànim de lucre, també crec que és important, un concurs obert on es poden presentar diferents empreses, fundacions, etc. I amb l'objectiu de garantir doncs, que precisament els preus siguin el més assequibles possibles. Llavors, en aquest sentit, sí que hi ha una previsió doncs, que inicialment doncs, aquestes places... Doncs, siguin un preu assequible i a mesura doncs, que es vagin concertant i amb l'obligació dels gestors de presentar-se a totes les convocatòries que hi hagi per concertar places, doncs acabi sent una residència 100% pública.
José Gallardo, pel PSC.
Si nosaltres creiem que una residència pública, en aquest cas, ha de ser pública, de veritat, 100% pública, gestionada i, d'alguna manera, pagada per la Generalitat. Actualment, a Catalunya, hi ha 1.052 residències, de les quals només 16 són 100% públiques. I, per tant, no hem d'enganyar la gent. Està benvinguda a residències i hi ha una demanda per aquesta banda, però hem de dir que és pública perquè no ho serà, en aquest cas. El posicionament del PSC sempre ha sigut el mateix. Augmentar el nombre de residències públiques dins de les possibilitats, però mai sense renunciar a la, bueno, a la col·laboració público-privada, tenint en compte l'augment de la població i l'envelliment de la població que hi haurà en els pròxims anys, que serà impossible absorbir-ho sense aquesta col·laboració público-privada. Per tant, per fer d'alguna manera donar resposta a aquesta demanda, creiem que hem de fer a residències públiques, però hem de donar l'esquena a la col·laboració público-privada. I la Generalitat té previst la construcció, el nou govern del socialista de Salvador Illa té previst la concertació de 6.000 places concertades en els pròxims 4 anys, i repeteixo, sense renunciar a poder fer residències 100% públiques. Però hem de ser conscients, i no hem d'enganyar la gent, que no arribarem únicament a donar aquesta resposta amb la pública.
Álvaro Benejan, pel Partit Popular.
Bé, jo crec que no arribarem... com deia el José Gallardo, perquè no es voldrà. Perquè no es voldrà, perquè diners per fer una residència pública, 100%, construïda, pagada i finançada per la Generalitat, sí que es pot fer. O sigui, diners sí que hi ha, el que passa que es destinen a altres coses, no? Però aquí a Sant Cugat, no? I tornant al focus del tema, aquesta residència no serà netament pública, però tindrà places concertades. Bueno, pues, benvingut sigui. Crec que fa molta falta tant la residència pública, que tots, deies bé tu a l'encapçalament de la tertúlia, que ho portàvem al programa electoral, i jo crec que sí, que és veritat que tothom ho portàvem, tots els partits, i perquè és una necessitat, és evident, i des de fa molts anys, no? Però que hi hagi places privades també és una necessitat, no? O sigui, vull dir que no nosaltres absolutament a favor també de que existeixin. El problema ve per nosaltres amb un error, no amb un error, sinó amb un anunci que es va fer fa un any per part de l'alcalde. Bueno, hi havia una notícia, no sé, em sembla que és vostra, que és l'alcalde de Sant Cugat demana al conseller Campuzano, quan encara era conseller, la construcció de la segona residència pública de la gent gran. I expressament oferia aquest solar, a on anirà aquesta residència que s'ha anunciat recentment, al conseller Campuzano perquè es fes allà la residència pública. Això no es farà així, no? I això va sortir en el ple passat, que em sembla que ho va comentar el Ramon, i bueno, el Ramon va dir, bueno, però aquest solar no era el que estava pensat o el que s'havia dit que s'oferia a la gent per fer la residència pública, i la resposta del govern pues, va ser... és a dir, sense resposta. No, bueno, ja ho mirarem. Com ja ho mirarem? Però bueno, era sí o no, i la resposta l'has de donar en aquell moment, no val, no... I avui, casualment, Junts no ha vingut a la tertúlia. Bueno, és igual. Ha vingut Esquerra i pot donar aquesta resposta. Per què es va anunciar que es faria allò en aquella residència pública i tal, i ara s'està fent un altre plan? Aquesta és la pregunta, aquesta és la pregunta. Rectificar també es pot rectificar, eh? Però reconeixeu, digueu, no ens tingueu aquí, que allà pensem tothom que anirà a una residència pública i després es fa una residència privada. Benvinguda sigui, eh? Ja ho he dit al principi, eh? però aquests volantazos doncs els hem d'entendre, no? I per això estem l'oposició i la ciutadania, per atendre les explicacions que doneu vosaltres sobre el perquè d'aquest canvi, que és important, és un canvi important. Que acabi sent una residència 100% privada, jo me n'acabo d'enterar per tu, perquè això no s'ha anunciat així. Me n'acabo d'enterar per tu. Eh?
Bueno, sí.
Sí, sí, vale, però que ja és un nou volantazo. No sé, vull dir, escolta, em sembla molt bé que es faci i que el govern tiri endavant totes aquestes necessitats, però expliqueu-ho bé, sisplau, no? Perquè si no els altres estem aquí, que si ara una cosa, ara l'altra, ara sí que serà, acabarà sent totalment pública, però el regidor ens va dir que hi hauria places concertades, bueno, no sé, perdó, privades.
Per un moment la ronda, perquè el regidor Francesc Duc d'Esquerra pugui...
Sí, per explicar-ho una mica més, per si no ha quedat del tot clar. Esquerra ha intentat, per activa i per passiva, i inclús amb el nou govern, com bé s'ha vist en aquesta notícia, s'ha anat a la Generalitat moltes vegades a demanar a veure si era possible realment que la Generalitat construís una residència pública. I ara, de fet, amb el company Gallardo, doncs, també m'ha ratificat que amb el nou govern de la Generalitat també sembla que la via principal serà seguir continuant amb la política que hi havia des de fa molts anys, diguéssim, ja no només de l'anterior govern de la Generalitat, sinó amb anteriors, doncs que la política de la Generalitat és, i per un tema d'eficiència econòmica entenc també, vull dir que crec que té la seva justificació, de dir, amb els diners de concertació poden arribar a més places més que en el construir. Llavors prefereixen doncs, això, doncs que altres construeixin i després ells concertar places per oferir preus realment públics. Val? Per tant, davant d'aquest panorama, el que ha fet Esquerra és dir, estirar, diguéssim, perquè la residència que es faci a Sant Cugat sigui el més pública possible, i d'entrada no ho serà perquè no tindrem la seguretat de quantes places hi hauran concertades, però s'obligarà a l'empresa doncs, sense ànim de lucre que gestionarà això, doncs que es presenti i que concerti el màxim nombre de places. Per tant, a mig termini la idea és que acabi siguent una residència pública, d'acord? Aquest és l'objectiu i simplement era com aclarir això perquè sembla que depèn del comentari no estigui del tot clar.
Continuem la ronda per sentir tots els posicionaments amb el Marcos Simarro de la CUP.
Bon dia, gràcies. Jo crec que és un autèntic desastre això que s'està fent. En primer lloc, i intentaré ser breu i telegràfic, l'alcalde a dia d'avui està mentint, perquè hem vist notes de premsa, hem vist tuits, hem vist reels a Instagram, hem vist de tot anunciant una residència pública. No hi ha cap garantia, ni una, de que la Generalitat concertarà places en aquesta futura concessió a una empresa externa. No, el regidor del PSC simplement té informacions de les directrius que prendrà l'actual govern de la Generalitat, però no hi ha cap garantia. La Generalitat treu convocatòries de forma periòdica, hi ha residències privades, per cert, sobren places privades en qual la Generalitat fa un mapeig general de les places que hi ha a cada municipi, i en termes absoluts aquí no considera que s'hagi ni tan sols de fer una pública perquè entén que hi ha moltes places. El problema que tenim és que hi ha un excés de places privades i ens falten places públiques. Altres residències d'aquesta ciutat, i així ho dic com a coneixement, diguem-ne, de causa, havent sigut regidor de Drets Socials al mandat anterior, residències privades han demanat concertar places, perquè també els interessa, és un negoci que els interessa. És lícit això també. Però no els hi dona la Generalitat. Per tant, la gent, a dia d'avui, no hi ha garanties de que concerti places en aquesta futura residència. Es farà una concessió, a priori, pel que hem pogut saber, fins a un 30% d'aquestes 120 places que seran exclusivament privades. Aquestes places el que haurien de fer és venir a amortitzar la inversió del particular o del privat per poder després anar concertant mica en mica. Llavors, jo em pregunto, per arribar al 70% de places concertades, quant de temps hauríem d'esperar? I, per tant, quant de desastrosa pot ser aquesta operació de cedir un terreny públic per, potser, concertar unes quantes places. Jo crec que és un absolut desastre. La política de la Generalitat és un desastre en termes de gent gran i d'atenció a la dependència, perquè el que no pot ser és seguir amb la concessió a tercers i en aquesta col·laboració que hi ha gent que li diu públic o privada, però que al final és fer simplement establir un conveni, una negociació amb tercers per poder convertir en públiques les places a través de la concertació. És bastant més intel·ligent tenir infraestructura pública d'atenció a l'envelliment i de protecció social i d'atenció a la dependència que no pas anar fotent diners a les residències privades que es lucren i molt, perquè és una demanda real de la societat i, per tant, té sortida.
Marcos Rodríguez, per Vox.
Sí, bueno, la radiografía de Sant Cugat en cuanto a residencias de gente mayor es bastante, en fin, clara con la situación, ¿no? Una residencia pública, año 1992, hace 32 años, 68 plazas, tenemos concertadas 232 plazas en otras residencias, con lo cual tenemos una oferta de residencias de plazas de públicas de 300, ¿no? 300 plazas para una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? Y bueno, pues esto provoca evidentemente una lista de espera tremenda, un déficit y una demanda clarísima. Ante esta situación es evidente que todo lo que es apostar por el gobierno del ayuntamiento por desbloquear esta situación desarrollando proyectos de residencias, pues evidentemente nosotros lo celebramos, pero hay que puntualizar evidentemente que nos preocupa muchísimo que no se apueste claramente porque sean residencias públicas al 100%. Evidentemente, cuando hay un problema así, nosotros no descartamos el que se pueda evidentemente colaborar con la inversión privada, y de hecho se debe hacer para desbloquear todo este problema que tenemos en Sant Cugat. Pero bueno, hay que recordar que la responsabilidad de las residencias públicas de la gente mayor es competencia de Generalitat y es encargada de desarrollar y de explotar, digamos, ¿no? Las residencias de la gente mayor. Y bueno, pues esto denota claramente la desastrosa gestión de la Generalitat de Cataluña y lo que es peor. para mí, que es la falta de respeto total, total, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la gente mayor, a la gente que ha construido Cataluña, a la gente que ha trabajado tantos y tantos y tantos años para levantar Cataluña, pagando impuestos para pagar las nóminas de estos políticos de la Generalitat de Cataluña y de Parlament de Cataluña. Bueno, ya llevo muchísimos años, del año 98, pagando mis autónomos también. Yo soy político circunstancial, yo no vivo de la política, ni como yo. Otros que llevan muchísimos años viviendo la política. Lo que no puede ser es que la Generalitat dedique recursos a ayudar a Welcome Refugees, a traer menas a Cataluña, a costearle la vida a los menas, y nuestros abuelos y nuestros padres no tengan residencias públicas para la gente mayor en Cataluña. Entonces esto es una auténtica vergüenza. Y lo que es una auténtica vergüenza es que el Parlament de Cataluña, en la Comisión de Afers Socials hace unos años, rechazara la segunda residencia pública de Sant Cugat con los votos de Junts y de Esquerra. Esto es importante que tomen bien nota las familias y los vecinos de Sant Cugat.
I tancam la ronda en Comú Podem.
Sí. Bé, perdona, que em recomposo.
Centrem el debat.
Sí, centrem el debat, perquè no sé de què estàvem parlant de moltes coses. Clar. A veure, sí que és cert que la Generalitat últimament porta ja bastants anys, no?, dient que no construeix residències públiques, i és cert, com deia el Marcos, i aquí l'he de donar la raó, que la Comissió d'Afers Socials del Parlament, a una resolució que vam presentar
des d'en Comú Podem,
se l'hem presentat Iniciativa en el seu moment, sí, va votar en contra Junts i... No era Iniciativa, era Catalunya en Comú, ja, em sembla.
Sí?
Perquè, sí, sí, era l'anterior mandat. Però bueno, sigui com sigui. Però sí que hi ha el que sí que fa la Generalitat, i això sembla que ens ho hem deixat de dir quan parlem de que la Generalitat només concessiona places, és que la Generalitat també gestiona residències completes. Igual que, i això també és un element que hem de tenir en compte. Si bé és cert que Sant Cugat té una necessitat d'aquest equipament, el que davant la solució de la construïm nosaltres i que la gestioni la Generalitat, o li demanem a un privat que la construeixi i la gestioni, hem triat per l'opció privada, no? I això és el que jo crec que és denunciable. És a dir, a part de que també és denunciable la política de la Generalitat, aquesta que ja ho deia molt bé el Marco, no? de que necessitem infraestructura pública de cures i que la dinàmica aquesta de concessionar només places, no hi estem d'acord. Però és important també que, igual que fem, no sé, amb la biblioteca, que podem gastar-nos més de 10 milions d'euros, que és el que costaria aquesta residència, construir-la per fer una biblioteca i que la gestiona la Diputació de Barcelona, que ens podem gastar el que costi, perquè ara no me'n recordo, el complex esportiu de Mirasol, que serà públic, però després concessionarem segurament una empresa, igual que fem amb Eurofitness, el gimnàs i la piscina del centre de la ciutat. És a dir, podem... Es pot concessionar després, amb un temps, marcant uns preus públics, etc., però si la construcció segueix sent pública. En aquest cas, no. Directament hem optat per l'opció privada. I el Marc ho deia molt bé, també. El tema de la concessió, tampoc estem explicant com funciona. No és de fet, el regidor Pedrós d'Urbanisme, l'altre dia, a la Junta de Portaveus, ens ho va intentar explicar. És un caos. Jo no ho he sabut entendre. Però perquè una plaça de residència es concessioni, hi ha d'haver un temps, no?, de que hi hagi X persones que l'hagin sol·licitat, que no s'hagi pogut cobrir, etc etc. És a dir, que no és una cosa de dir, mira, el 70% seran públiques des del primer dia. No, i a part, és que qui construeixi aquesta residència ha de cobrir els costos de construcció. Per tant, crec que estem agafant un servei que és necessari per la nostra població més gran de la ciutat, que necessitem aquesta infraestructura de cures, aquesta infraestructura de cuidar la nostra gent gran, posar-la en mans directament d'un privat, per molta fundació que sigui, no?, o per molt poc lucre que assumeixi, quan en realitat lo més lògic seria construir un estat de benestar fort que pugui cobrir aquest servei, no?
Sí, coincidim, o han coincidit, en que aquesta no és la residència pública, sinó que és l'opció que s'ha trobat. Estem posant a disposició el sòl que té Sant Cugat per poder construir aquest equipament, i sembla que no hi ha perspectiva de que pugui haver-hi més sòl, perquè és limitat. Sant Cugat no tindrà segona residència pública.
Jo és que ho nego, perdona, però és que... No. Vull dir que estic en minoria avui aquí, però en representació del govern, escolta, és un terreny públic, es farà una concessió a una empresa o a una entitat sense ànim de lucre perquè tingui això endavant, i ja ho he dit... Podem estar debatent i donant-li voltes i que no ens agrada, no ens agrada, i podem estar 10 anys més, diguéssim, esperant a que la Generalitat posi diners per fer aquesta residència.
O podem posar-los nosaltres.
Bueno, sí. A data d'avui és un tema de priorització de pressupostos.
En aquest mandat estic d'acord. És que en aquest mandat hem aprovat moltíssimes memòries valorades de projectes sense pressupost.
Perdona, tenim la possibilitat de que hi hagi una residència sense que això suposi un sobrecost per l'administració, i això és el que estem fent, i ara ho estàvem dient. A Sant Cugat hi ha moltes places vacants de residències, perquè hi ha moltes residències, però aquestes residències no es presenten a la concessió perquè prefereixen llogar o donar una plaça a 4.000 euros al mes o més, val? I nosaltres estem assegurant amb això que el preu que tindrà aquesta residència d'entrada, ja et dic, sense concertar, imagina que no concertem, simplement la construïm, serà un preu molt per sota del cost de mercat, diguéssim, dels preus que hi ha a Sant Cugat. Per tant, això és el més públic que es pot fer a data d'avui a Sant Cugat, i el que estem fent és impulsar aquesta residència amb aquestes condicions. A data d'avui estem encara redactant els plecs per apurar i per ajustar el màxim que puguem, diguéssim, perquè els preus realment siguin assequibles, val? No seran... Això és com una mica com parlem d'habitatge, no? Que hi ha el preu assequible o el preu d'HPO. L'HPO és un mercat per la Generalitat molt clar. Nosaltres preferim obrir el ventall, perquè si aconseguim habitatges que estiguin entre el públic i l'HPO, doncs ja és un gran guany per la ciutat, i és una realitat, doncs, i en aquests cas creiem que és millor actuar que no quedar-nos a mitges.
Jo, disculpa, Francesc, perquè jo és que ho veig d'un possibilisme que fa por, no? O sigui, parlar que és el més públic que tindrem, sincerament, amb aquest tema...
I que acabarà sent pública. O sigui, d'entrada serà el més públic que es pot.
El tema,
o sigui,
és que
una residència de preus assequibles.
Però a dia d'avui no hi ha cap garantia ni
una. La garantia és la política de la Generalitat de que concertarà 6.000 places el proper temps.
Però que això, tot el territori...
Les residències no estan demanant concertació.
Les residències privades de Sant Cugat han demanat concertació més d'una vegada, quan surten les convocatòries de la GENE, i la GENE no les ha atorgat aquí a Sant Cugat. Evidentment, avalua el preu de cost que li suposa concertar cada una de les places en segons quina privada, perquè, evidentment, segons quin cost de plaça et plantegi una privada, hauràs de posar més o menys pasta pública. A banda d'això, avalua el total de places en termes absoluts que hi ha a la ciutat. A Sant Cugat estem forrats de places privades. Llavors, depèn de moltes coses que es puguin concertar places. Per tant, el tema és que a dia d'avui Sant Cugat per ara no tindrà una segona residència pública. Ho dic perquè no hi ha... Si presenteu algun paper de compromís amb la Generalitat, si presenteu algun paper, clar, no sé, dieu que serà una fundació sense ànim de lucre, veurem si després és Mutua de Terrassa, que tampoc compleix els seus convenis amb el sector sanitari. És a dir, hi ha tants cantons foscos que a mi, sincerament, em sembla molt preocupant que ho estigueu veient bé des d'Esquerra, que Junts no estigui aquí donant la cara amb un tema tan sensible com aquest, després d'haver anunciat a bombo i plateret que el que tindrem és la segona residència pública, que hi ha un compromís de l'alcalde. Aquí el que hi ha és improvisació, és una mala gestió absoluta i molt de fum, perquè aquí el que s'està volent fer és tirar milles amb anuncis, dient que faràs una biblioteca milionària, dient que tens la segona residència, aparentment resoldràs molts problemes de la ciutat, i sincerament, al meu parer, s'estan cometent molts errors, i crec que potser des d'Esquerra us està semblant bé la qüestió de falcar la proposta amb uns plecs que com a mínim comprometin a la concessionària a presentar-se a convocatòries de concertació, que la comprometin a un cert control de les places privades perquè no siguin uns preus tan cars, i de més, perquè potser la primera proposta era simplement fer-la privada. Llavors, jo puc entendre des de la vostra perspectiva, però crec que sortiu d'allà un moment i plantegeu-vos si això realment és la proposta que aquesta ciutat necessita. I jo, sincerament, crec que no podem deixar-nos el desto de... Bueno, doncs la Generalitat ara mateix, i des de fa molts anys, només concerta places. Doncs fem un front comú entre molts municipis, que tenim aquesta necessitat, que tenim una corba demogràfica, que la gent està envellint, i no tindrem cap servei públic que ens ajudi a envellir. Les residències públiques
això,
que hi ha...
Això ho hem provat durant 4 anys i no ho hem aconseguit.
Ho hem provat des de Sant Cugat, però Bueno, jo ara mateix no faria el que esteu fent vosaltres. És a dir, no, bueno, jo o com a CUP no faríem el que esteu fent vosaltres.
Això està clar, o sigui, és que el Ramon ha posat un exemple de dir la zona esportiva de la Rambla del Celler. La Rambla del Celler es va fer exactament igual que el que s'està proposant ara per fer la residència.
Estem parlant d'envelliment.
Es va fer un concurs obert on es van presentar empreses que van construir la piscina.
No era el mateix el concurs de la construcció que el concurs de la gestió. Aquí s'està ajuntant.
Allà era construcció i gestió de l'equipament.
No barregem atenció a la gent gran, a la dependència, amb complexos esportius.
Ningú té dubte que és un equipament municipal i que són preus assequibles.
Sí, que era caríssim. I molta feina es va haver de fer perquè sigui més o menys assequible. Si jo anava allà i valia el mateix que el dir. Vull dir, al seu moment, parlem-ne si era assequible. Jo el que crec és que estem parlant d'un sector de la població que mereix una atenció en relació a la garantia de drets, no a tenir un lloc, mira, més o menys assequible.
Sí.
Jo volia matitzar que el PSC defensa prioritàriament la residència pública. Jo ho he dit al principi, en aquest cas, però podem renunciar com a responsables de govern que no podrem arribar a fer-ho tot. I no podem enganyar la gent tampoc dient que això serà una residència pública, farà, perquè no ho serà, no és pública. No s'ha parlat amb l'actual govern de la Generalitat. O no, jo amb la gent que he parlat no tenia ni idea de la residència que es construirà...
Acabant de veure com es construirà, el departament.
Deixa'm acabar. Es construirà aquesta residència. No tenen cap tipus de notícia de si demaneu concertació o no demaneu concertació. Amb la gent que he parlat de l'actual govern no tenen ni idea de què voleu fer aquí a Sant Cugat. Per tant, no he intentat ni que s'obri la possibilitat de que el nou govern de la Generalitat... No estic dient que s'acabi fent, Jo no enganyaré la gent. No estic dient que es pugui fer.
No sé que el govern de la Generalitat s'està constituint i, per tant...
Estic parlant, Fra.
Sí, perdona.
No t'estic dient que es pugui acabar fent totalment pública. Jo no faré demagogia en aquest cas. Però s'ha obert la possibilitat d'obrir aquesta possibilitat amb la Generalitat i dir, doncs aquí potser sí que podem fer la 17a. Residència pública, perquè no estem tampoc trampes al solitari. Si de 1052 només 16 amb 40 anys de democràcia són públiques, alguna cosa tots aquí no hem fet correctament durant aquests anys. Per tant, jo crec que és un tema que no hem sabut preveure, no hem sabut d'alguna manera veure quina conseqüència tindria en el futur d'envelliment de la població, i ara tenim un problema que no podem resoldre d'un dia per l'altre. I per tant, no podem enganyar la gent. S'ha de fer pública, però ara mateix és inviable donar resposta a les necessitats només amb la pública.
Si demanem a parlar amb els nous responsables del departament i ens diuen que estan per la línia de construir noves residències, encantats de la vida, i serem els primers que ens assumarem al carro. Clar. Per tal i demanar-ho i del que faci falta perquè sigui una realitat de Sant Cugat. A data d'avui estem com estem, portem molts anys intentant que aquesta residència tiri endavant, i jo crec que hi ha una bona possibilitat.
Estava vosaltres al govern,
tu ha dit el Ramon, o sigui, hi ha unes prioritats també del govern que s'estan anunciant despeses a futur amb grans inversions d'altres equipaments des de per part de l'Ajuntament, fotent bastants diners. Llavors tampoc ho portem aquí en temes, fem el que podem amb això. Però qüestió de prioritats.
Jo el que diria...
Bueno, és un tema amb els mateixos recursos fer el màxim de coses que es puguin, no? Llavors, si aconseguim una fórmula a través de la qual l'Ajuntament no ha de fer més inversió, tenint en compte el moment que estem, doncs podem tirar endavant més projectes.
Perdoneu-vos allí, que volia intervenir en algun moment.
Sí, perdó.
Però poder, el primer que hauríeu de fer és a la nova consellera, la Mònica Martínez, informar-li que aquest solar que es va posar a disposició de l'anterior conseller, de l'anterior conselleria, que ja no està disponible, no? Perquè no, en un arranque de diligencia digan que ahora se va a hacer una residencia pública, porque ya no se puede, ¿no? Aquí no. En aquest solar no.
Perquè encara no m'ha aprovat el plec de condicions. Ni res,
la setmana passada la Junta de Govern es va fer les denials, no? Solar.
Es va fer un tràmit que és l'inici d'expedient a través de la Junta de Govern.
Vale. Ja llavors ara
però ho podem aclarir perquè la gent ho pugui entendre. Estem parlant d'un solar que hi ha a Volpelleres, del barri de Volpelleres. És el solar de l'avinguda de la Clota, si no tinc malament entès,
sí.
Que Sant Cugat tenia reservat per fer una segona residència pública.
Sí.
No, aquest solar es posarà a disposició de la Generalitat, si m'equivoco, Francesc Duc, em corregeixes, eh? Es posarà a disposició de la Generalitat perquè pugui arribar a un conveni amb una empresa privada que s'ha de presentar un concurs? No. Ho farà l'Ajuntament.
Estava a disposició de la Generalitat, però ara iniciem els tràmits per fer un concurs, no?
Per tant, el concurs el gestionarà l'Ajuntament de Sant Cugat?
Sí.
Exacte, sí.
Per què es fa la sessió a la Generalitat?
No es fa.
No, no, no es fa. No. I què s'ha aprovat a la Junta?
L'inici d'expedient d'aquest tràmit, donant compliment, s'ha revisat el planejament, s'han demanat una sèrie d'informes per veure que el terreny compleix els requeriments necessaris per poder construir una residència.
Una residència de tercera edat, ja està. Però la intenció, segons han dit, és concertar places. No?
O sigui, l'objectiu és que acabi siguent una residència pública.
Sí, però de moment...
Perquè sigui així. I al mentrestant...
Al mentrestant, que no sabem quan serà.
Al mentrestant, estem proposant una residència de preus assequibles, en base al preu de referència de la Generalitat.
Vale, o sigui, a preus taxats. No? Es farà un... No? El
cost que realment li costa a la Generalitat concertar una plaça...
Una forquilla de preus.
Aquest és el cost.
O amb un tope màxim. Vosaltres, que sou una empresa privada, o una cooperativa o una fundació o el que sigui, teniu això, us ho deixem i podreu fer places privades, però amb un tope...
Més 20 i pico per cent, més 30%.
Entre els 5... I el tope màxim que podré cobrar entre les 500, persones d'allà serà tant.
Entre els 500 euros que paga una plaça concertada, no? Fins als 4.000 que paga un privat a Sant Cugat, doncs hi haurà un preu intermig que serà d'entrada aquesta residència. Sí. I a partir d'aquí, amb el pas del temps, cada cop hi haurà més places d'aquestes de 500 euros.
Serà privada amb preus regulats.
Acabarà siguent pública.
Serà privada amb preus regulats i després les places s'acabaran. Vale. Però de moment serà privada amb preus regulats, no? És així. Això és el que preguntava la moderadora, en aquest cas.
La moderadora està encantada d'assabentar-se a la tertúlia de Cugat Mèdia de tota aquesta informació que hem demanat a l'Ajuntament i que no ens havia arribat. El que tenim és el tall de veu que hem sentit de l'alcalde, on deia que seria una residència pública, l'hem pogut escoltar al començament d'aquesta tertúlia, i una nota de premsa on diu que la Junta de Govern...
Bueno, en aquest sentit, explicar que...
Una nota de premsa em diu que la Junta de Govern ha aprovat dimarts, dia 10 de setembre, la posada a disposició d'aquest solar. Per tant, entenc que la posada a disposició d'aquest solar és l'obertura d'aquest expedient que ens deia i que, per tant, l'Ajuntament sí tindrà cert marge per poder intervenir d'alguna manera en com serà aquesta residència, com serà la construcció i no la concertació de places, però sí el compromís o aquestes garanties que deien ara des de la CUP que no quedaven gaire clares.
Exacte. Llavors, deixa'm acabar el comentari. El tema és, jo volia fer un raonament sobre el tema del cost i tot això, no? I del que ens podem permetre com a ciutat i el que no. Que per quan hi ha coses que l'Ajuntament no té previst fer o les té previst fer d'una manera que no és com altres partits, per exemple, que ara que deia el Marco, ho voldríem, no? Llavors és que, bueno, ho fem dintre de les nostres possibilitats, no? Del que podem i del que podrem en el futur. Però quan és alguna qüestió, com la biblioteca pública, que es vol construir, que és un cavall de batalla, una proposta de l'equip de govern, no? Dels partits que estan governant, llavors no reparemos en dinero, ¿para qué nos vamos a limitar a hacer una biblioteca de 3 millones o de 6 si la podemos hacer de 12, ¿no? És aquesta la qüestió. És aquí on vull incidir. Per fer una biblioteca, i ja es pressuposten 12 milions o alguna més, ara no recordo exactament la xifra, no hi ha problema. Però per fer altres qüestions sempre hi ha problema. Altres qüestions que no són la prioritat de l'equip de govern de torn, en aquest cas al dia d'avui, Junts i Esquerra, sí que hi ha problema i no es pot fer. I si ho fem, ho farem dintre de les nostres possibilitats perquè les coses estan com estan. I sempre és així. I jo em rebel·lo contra això. És a dir, aquí a Sant Cugat tenim un problema grandiós d'una competència obligatòria que és el manteniment de la ciutat. Manteniment de la ciutat, és que no vull fer servir paraules que no siguin educades, però està fatal. I fatal és fatal. I és una opinió, no et diria que unànime, però bastant extesa a la ciutadania de Sant Cugat. Bastant. Les queixes són setmanals, als mitjans de comunicació i als partits que estem a l'oposició rebem queixes de ciutadans anònims i no anònims, és a dir, que s'identifiquen directament a les nostres webs, per telèfon, al carrer... Amb això, quan arreglen? Pots demanar. I nosaltres el que fem és canalitzar aquestes queixes, no? Que també les fan directament a l'Ajuntament, sense la nostra concurrència. Vale. Però amb això, des de que està el nou equip de govern, el nou govern, des de fa ja més d'un any, no tenim ni un pla temporal de quan s'arreglaran aquestes coses. És a dir,
presentar-nos una moció
oculta. Sí, exacte. I ahí quedó.
Votaron en contra.
Sí, sí, para el plan, no sé qué. Porque votaron en contra diciendo que ya lo harían. Votaron en contra de que lo harían, ¿no? Que se estaba preparando.
Yo volía para las residencias.
Perdón, ahora acabo y...
Vale.
Y dono pas. Pero claro, mientras esté más tonando yo...
Gracias.
Mientras esté más tonando yo...
Vas donar una part del meu sou,
Mientras esté más tonando yo... estem parlant aquí de coses que uns volen que es facin, altres diuen que també volen, però no posant diners, no sé què, però tenim el projecte de la biblioteca que no demana ningú a la ciutat, no hi ha una reivindicació popular de la biblioteca, però de les altres coses sí, i no s'estan planificant. Perdó.
Ramon Gutiérrez.
No et perdono, Álvaro. No, aviam... tornant al tema de la biblioteca, jo crec que...
De la residència.
Ai, de la... Sí, clar,
joder. Biblioteca, ara.
Sí, sí. Jo crec que aquí tenim un tema en aquest equip de govern, o en aquest alcalde, que ja fa un any que el tenim, que és que hi ha una espècie de o sigui, que es fa política més pel titular que per l'acció real o per solucionar o per donar certeses a la ciutadania, no? I aquí tenim un altre exemple, de vendre la pell del llop abans de caçar-lo, no? O de l'os, no sé com és la frase feta. És a dir, ja tenim un vídeo de l'alcalde prometent, no? La biblioteca pública, el que això serà, no? El paradís, tenim una nota de premsa ja dient llum verda i tal, però en canvi, en el moment en què se li pregunta a l'equip de govern, home, no, però... Si la Generalitat ens diu que allò ja canviarem de plan, no? Si això, el que hem de fer és que posarem un preu i l'empresa que ho agafi haurà de comprar aquest preu. Si és que es presenta alguna empresa amb el preu que posem, perquè potser decideixen que no els hi surt a compte. I per tant, ja hem venut la pell, ja hem fet el titular i encara no sabem si la tindrem. Després l'empresa haurà de efectivament complir el seu compromís de presentar-se a concessionar aquestes places. I tampoc serà d'un dia per l'altre. Ja veurem quina és, amb el preu que nosaltres estipulem, la qualitat i la dignitat de les persones que estiguin en aquesta residència. És a dir, són molts factors... I és un lloc, no? Hem fet un castell en l'aire, hem fet un conte de la lletera i ja estem venent i ja estem decidint que això serà, bueno, la solució el més públic possible, el més tal. I jo crec que és enganyar la ciutadania, Francesc. Jo crec que hem de poder ser, donar més certeses i poder explicar exactament com volem que funcionin les coses i no allò al fer... No, és que n'hi havia uns que la volien 100% privada i nosaltres hem aconseguit totes aquestes millores. Jo crec que això no ens serveix.
Insisteixo, depèn de com entenguis què vol dir públic. En el moment que tu tens un terreny que és públic, que fas un concurs públic i que fixes una sèrie de condicions, això per mi és el mateix que algú que construeixi la Generalitat i després acabi concessionant a Mutua de Terrassa perquè gestiona.
Estem parlant d'un pilar de l'estat de benestar. No, igual que, igual, no, no, sí, sí, o sigui, igual que un cap o igual que... És a dir, no, o sigui, i ho critico.
Esteu criticant però no hi ha cap alternativa possible.
Jo t'he dit una. Prioritzem la construcció de la residència del pressupost de l'Ajuntament.
Des del govern es considera que si podem tenir les dues coses, doncs millor que només una, aconseguint la mateixa fi, que és que al final hi hagi la gent gran de la ciutat doncs pugui tenir un preu assequible el dia que necessiti una residència.
Que la gent malviu per
tampoc sabem quin preu és.
Bueno, són diners, però són
menys... Entre 500 i 4.000...
Són diners, però és la meitat del que costa actualment una residència a Sant Cugat. Per tant...
Que no tenia un fotre, va. Sí... És que
s'encerra. Bueno,
que no té problemes econòmics, quan li arriba aquesta situació, 2.000 euros són moltíssims.
Algú que està pagant 4.000, doncs potser a 2.000 n'hi haurà més que podran arribar. Jo què sé. És així.
O potser els que paguen 4.000 s'aniran a pagar el de 2.000 i el que no pot pagar no pot pagar igual.
Des de l'equip de govern intentem arribar al màxim de coses possible. I també s'ha dit alguna cosa que no és del tot certa. O sigui, en el moment que es planteja la biblioteca, tampoc no es planteja que l'Ajuntament pagarà el 100% d'aquest cost. Vull dir, s'estan buscant, evidentment,
subvencions,
diners cap aquí, diners cap allà. Ens haurem de ens haurem de bellugar molt, inclús s'està tantejant també, bueno, si pogués haver alguna col·laboració, no sé, s'està mirant...
El regidor no va tancar la porta al privat.
Exacte, s'està estudiant... Jo no ho porto i, per tant, no puc dir la certesa ni detall.
I pels carrers s'està tantejant alguna cosa o no es farà?
La idea és que tinguem el màxim d'equipaments a la ciutat, el màxim de públics i el màxim de bons i que requereix la ciutat. Es pot fer una biblioteca, sí, de 200 metres quadrats com la que tenim ara, però una ciutat de 100.000 habitants, doncs ja arriba un moment que considerem que necessita un espai realment important, cultural, de centralitat, i ara sí, realment no em toca defensar això, i crec que ens estem anant, però
està molt bé, però d'alguna manera
és perquè
entengueu
una mica el marc en el que ens movem.
De quin calendari estaríem parlant? De quin calendari estaríem parlant?
Calendari de
per veure la residència.
La residència,
Mullet.
Bueno, clar, ha sortit algun anunci de dates. Jo sincerament crec que no serem tan ràpids, però estem treballant des del govern per treure els plecs aquests quan abans millor i fer el concurs. A partir que hi hagi el concurs, llavors hi ha un termini doncs, de construcció i tot això, no ens enganyem, tot plegat. Un parell d'anys poden passar fàcilment entre tot això.
Yo lo que quiero, a mí me llama la atención, que es que yo creo hay una sensación común de que no hay información clara. Yo he hecho en falta información clara y a mí me empieza a entrar una sensación de que se van lanzando...
Sí, es un proyecto que se está trabajando. Cuando, se van lanzando... Cuando estigui todo escrit, doncs podrem informar...
Bueno,
més detall, ara s'ha fet l'anunci de que estem tirant endavant aquest procés, quan hi hagi el plec tancat...
Bueno, el pliego de condiciones de residencia es lo que echamos de menos, o sea, menos palabrería, menos tertulia y más pliego de condiciones donde salga exactamente y claramente pues en qué dirección va a ir esta residencia, ¿no? Y de hecho, yo creo que es claro que la falta de información hasta tal punto que la moderadora hoy de esta tertulia tenía una información que no era del todo clara precisamente por esto, por la falta de claridad en transmitir la información, ¿no? El gobierno. Yo creo que esto es preocupante. 68 plazas en San Cugat del Vallès, una ciudad de 100.000 habitantes, yo creo que esto demuestra la falta de respeto que está teniendo la Generalitat de Cataluña con la gente mayor, con nuestros padres, nuestros abuelos, lo vuelvo a decir. Dicho esto, yo creo que se han de buscar fórmulas para desbloquear esto y he hecho un capote diciendo que hay que buscar fórmulas para construir residencias en San Cugat, sí o sí, de forma urgente.
Molt breu. L'alcalde va fer el primer anunci en una entrevista al Tot Sant Cugat. Jo vaig preguntar en ple, crec que va ser el juny. Em va enviar una comissió informativa i l'últim que vam saber per informacions d'òrgans, organismes reglamentats de l'Ajuntament és l'acord aquest de la Junta de Govern i d'aquella manera. Vull dir que realment no, a dia d'avui, si sabem coses, és perquè podem parlar amb algunes persones de l'Ajuntament. Una preocupació que trasllado als que ho porteu. Què farem si el concurs queda desert? Perquè, clar, encursetat en un concurs d'aquesta manera, que és l'única que Esquerra veieu la manera de salvar el desastre que s'està fent, és encursetar-ho molt. I em podria arribar a semblar mínimament, bueno, acceptable. Però clar, quan aquest concurs quedi desert, perquè ningú ho veurà clar, què farà? Pujarem el topall de preu de les places privades? Reduirem el nombre de places concertades perquè no sigui tan encursetat i pugui presentar-se? Bueno, bastantes coses que em preguntaria si és aquesta la proposta més idònia. I, sincerament, és molt significatiu que només estigui Esquerra defensant això a capa i espasa, quan és Junts i l'alcalde qui està anunciant això a bombo i plateret, crec que hauríeu de fer-hi una reflexió, us ho dic des de l'estima i com a companys que hem sigut de govern anterior. Mireu una mica perquè jo crec que això és bastant significatiu.
Des del PSC creiem que ho teniu molt clar. Jo crec que això de pensar que no sabeu què esteu fent, jo crec que ho teniu molt clar i que l'alcalde ho té molt clar. No aposta per la pública, jo crec que és evident que no hi aposta i per tant van venir en fum i és el postureo que acostuma a fer com va fer amb les pilones. Vull dir, és vendre una foto, vendre una idea i acabar fent el que ell vol finalment. I jo no volia acabar de deixar de parlar no només de l'assistència de la gent gran a la residència, sinó també dels treballadors. És important posar el focus també en la situació dels treballadors de la privada, que estan per sota del salari i de la situació laboral de la pública, i des de la Generalitat s'està treballant o es treballarà perquè aquests treballadors tinguin una millor qualitat de feina i que puguem trobar treballadors, que actualment també tenim un problema per aquest sentit, que no trobem gent que vulgui treballar en les condicions que hi ha, i això també té una afectació directa a la salut dels nostres ciutadans.
Doncs ho deixem amb això, que podrem abordar en una altra tertúlia. No fins deixi'm abans que agraeixi al Francesc Duc, que ha vingut, ens ha explicat aquest tema que teníem tants dubtes, i ha donat la cara aquí perquè els ciutadans de Sant Cugat també coneguin aquest projecte que ara mateix l'Ajuntament té sobre la taula. Moltíssimes gràcies a tots i ens posem al dia amb el butlletí informatiu, ara al punt de les 11, i nosaltres tornem la setmana vinent amb més tertulià.
Radio